Comencem, però, pel final, perquè aquesta festa major per l'agrupació de Balls Populars també és una festa major amb molta càrrega de celebracions. El Capgròs d'en Miro, la celebració del 50è aniversari de les Covenites per aquí al mig també, per altra banda, tot un seguit d'actes que organitza l'entitat, el pregó satíric, com és habitual, aquest dimecres a partir de 7:45 del vespre. Xavier Salmerón, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Quin any porteu, també, eh?
I tant, un any molt intens. Bé, ja portem de fer uns quants anys força intensos, però bé, aquest any jo crec que això, un any de canvis i de començar una nova festa major.
Què tal ahir per Gràcia? Abans d'ahir, vaja.
Dissabte, molt bé. O sigui, tot i la pluja, jo crec que l'experiència va ser molt maca. I estima això, de la pluja, perquè va començar a ploure justament al començar la cercavila. Però l'ambient que es respirava pels carrers, o sigui, hi havia molts estrangers, és lògic, és un dissabte d'agost a Barcelona, però el que diguéssim, el carrer Gran de Gràcia està ple de gent. Jo ho comentàvem amb els membres de la Junta, semblava com si fos el Carnaval de Sitges, que està tot el passeig ple de gent una hora abans de començar a cercavila, doncs tot el Gran de Gràcia ple de gent. I a més, el que era maco era veure gent de Sitges que anaves caminant i cada dos per tres havies de parar a saludar un i l'altre perquè hi havia molta gent de Sitges amb les seves samarretes, de les seves colles, de la seva festa, i això va ser la part maca. I la cercavila, pues, no es va poder lluir com s'esperava, però bé, hi ha alguns balls que van aguantar amb la pluja, van fer tota la cercavila plovent
històricament
perquè va caure literalment el cel sobre Barcelona. I van allà a aguantar i agrair sobretot que seguissin allà com amb la il·lusió d'intentar representar el que és el ball els balls de Sitges.
Preguntàvem fa un moment a la Joana Fort i en Joan Duran si en el seu dia aquest Consell de Futura Creació també haurà de decidir sobre determinades sortides o determinades activitats que es puguin organitzar des de Sitges per diguem-ne, la difusió de la festa o les actuacions d'alguns dels balls fora del nostre terme municipal. Ho creu convenient?
Jo crec que sí. Sí. Crec que sí, inclús de forma... Més que res, a veure, un acte tan important com el de Gràcia, jo estic convençut que segurament aquest Consell de la Festa estaria d'acord en que el Seguici Popular de Sitges hi participés. Per les característiques de les festes de Gràcia, principalment, sobretot perquè les festes de Gràcia, la part més folklòrica, les van fundar uns citatans, la importància de que vagin la majoria dels balls en un mateix acte, però jo crec que sí, que el Consell de Festa també hauria de tenir potser aquesta funció, sobretot també per determinar quin tipus de... perquè no hi vagin a la festa potser, amb tots els meus respectes, de Sant Vicenç dels Horts potser, o vés-te'n a saber quin poble, que potser no té la característica perquè vagin els elements de la festa major de Sitges. Tenint en compte moltes peculiaritats que tenen els nostres balls, perquè hi ha molts balls de Sitges que han sigut padrins d'altres balls, d'altres pobles, que són festes no tan importants, però per exemple, les Roquetes, la majoria de balls de Sitges, potser les Roquetes aconseguien una festa major menor dins de l'àmbit català, però molts dels balls de Sitges han sigut padrins d'aquells balls. Per tant, si fan anys, fan 25 o 50 anys, i ens conviden, doncs, això també s'ha de gestionar.
Mm. El folclore ha de voltar?
En certa mesura, vull dir, jo crec, o almenys des de l'agrupació de Balls Populars de Sitges, sempre que ens conviden analitzem exactament quin tipus de sortida és i si interessa o no fer aquesta o participar en aquest acte. Un acte pot ser el de Mataró, com en els Gegants Moros, o un altre pot ser una trobada de gitanes o una trobada de seguici històric a Tarragona, on anirà aquest any, per exemple, la Moixiganga. La qüestió és buscar...
La Moixiganga, que té un any que sembla, vaja, eh?
Sí, aquest any la Moixiganga...
Això és un tour d'aquells...
Està fent el tour. Totalment. O Turí, per exemple, exacte. L'agrupació sempre intenta determinar quin tipus de sortides són les que... les corresponents pel que és el nostre folclore.
Un apunt també sobre el que ha de venir. Comentàvem aquesta festa gran, que serà la presentació del Capgròs d'en Miro. Uh-huh. Acabat ja, hem de suposar, o amb els últims detalls?
Pues mira, avui a les 4:30 el vaig a buscar. A les 4:30 vaig a buscar el taller de l'Arnau Codines, que és de Vilanova i Geltrú, que ja el té a punt i que el vaig a buscar ja perquè des de vestuari de l'agrupació acabin de perfeccionar el vestuari de la persona que portarà el cabassut.
Quines paraules més maques que diu tothom, eh? Sobre en Miro Fogall?
Home, jo crec que és... quan es busca fer un cabassut, crec que s'ha de buscar una persona que sigui conciliadora o ser una persona que tothom li tingui apreci i estima. I aleshores va ser amb en Suárez, inclús amb la Anita Julián, molt poqueta gent coneixia Anita Julián, però també amb la Cartrona. O sigui, és buscar aquell personatge que serveixi per fer un cabeçut i que tingui aquella estima o aquell reconeixement social per tots. I l'exemple és aquest, el Miro era una persona de la Colla Vella de Diables, però que les tres colles de Diables estan super encantats amb ell, perquè a més ell era molt conciliador, no tenia cap problema amb ningú, i vivia la festa bueno, fins als últims dies pràcticament. I per això mateix jo crec que quan busquem el cabeçut ha de ser un personatge així, i el Miro reunia les condicions.
Fa valer aquest mot, Xavier Salmerón, el de la conciliació, el de la festa major conciliadora, en els primers paràgrafs d'aquest article al Fogall, quan fa referència que alguns balls de l'entitat han mostrat algun tic autoritari i sense respecte cap a la concòrdia de la festa. Aquesta frase té una contundència evident. Uh-huh. En Xavier Salmerón ens deia que potser ni ell mateix havia o li havia semblat que això podia tenir una certa repercussió, però està clar que la frase té un punt de contundència. El propi president de l'entitat diu que algunes, de suposar que poques, colles de l'entitat han tingut tics directament d'autoritaris.
Clar, això ho dic jo, però ho creu la Junta Directiva d'Agrupació, vull dir, i ho creu per experiència d'aquests 2 anys que hem viscut, sobretot l'any passat. Vull dir, jo ho reconec, per mi l'any passat la festa major de Sant Bartomeu va ser una de les més pitjors festes majors viscudes a la pròpia entitat, però no és només això, hi ha altres anys. Però també cal matisar, vull dir, no són només els balls d'agrupació que a vegades tenen algun tic autoritari, a vegades són altres balls, inclús els que no són d'agrupació, que tothom egoistament vetlla pel seu ball o vetlla pels seus, inclús, ego, i no pel conjunt de la festa. Però clar, jo parlo ara com a president de l'agrupació...
Aquest seria la matisació del terme?
Exacte.
Quan Xavier Salmerón es refereix a tic autoritari, es refereix a tic d'egoisme respecte al...
Sí, i les individualitats sobretot. Vull dir, jo crec que quan tu ets un membre d'un ball, igual que jo soc membre d'una junta, jo no puc ser una persona individual que prengui, potser jo com a junta, les decisions que a mi em convé, no? Potser ho he de consultar a la junta, o inclús els balladors, si estan participant en un ball, s'han d'assenyar el seu ball, és així, i no intentar canviar de ball a mitja processó, no. Vull dir, és el comportament, vull dir, és el fet de compromís, sobretot, en representar un ball i en representar una cosa històrica com són els nostres balls.
A partir d'aquesta reflexió, s'han mogut molt els fils per la modificació dels estatuts de l'agrupació i per aquest nou reglament de règim intern?
Sí, de fet, jo quan em vaig presentar per ser president d'agrupació ja fa 2 anys, una de les nostres intencions, la Junta Directiva, ja era reformular els estatuts i els reglaments. El que passa que amb les tasques, amb les funcions que vam tenir aquests 2 primers anys, entre el documental, entre la demanda i altres assumptes, no vam poder acabar de desenvolupar-ho. De fet, nosaltres es va aprovar una comissió que és redactora, però ja no es va poder acabar de fer la feina. Per tant, quan ens vam presentar aquest any al desembre, va ser aquest any, és l'any transitori, que hem d'intentar solucionar el que nosaltres ja volíem proposar i tota aquesta experiència que hem viscut durant aquests 2 anys.
O sigui, que la Junta de l'Agrupació no volia marxar sense tenir això enllestit.
Exacte.
I l'experiència d'aquest, hem de suposar,
per responsabilitat, d'aquest
darrer any, ha acabat de convèncer de l'absoluta necessitat de reformular
totalment
estatuts i reglament de la Junta.
Que és per això vam fer les 2 taules rodones que vam fer al principi, per debatre amb els socis i debatre, parlar una mica en forma de tertúlia, parlar amb els socis i no socis, perquè a vegades també és important veure quina és l'opinió dels que no són els socis, dels que no són socis, que són de fora, que participa a vegades en actes d'agrupació o no, però també era molt important, perquè a vegades tenim potser el costum de mirar-nos al melic o dir l'entitat, l'agrupació, sí, tenim 1.100 socis, sí, tenim bona reputació, sí, tenim no sé què, però a vegades també hem d'escoltar qui pensen els altres i per què potser després de 37 anys un detall tan clar és com pot ser que encara no haguem aconseguit ajuntar-nos sota el mateix paraigües tots els veïns de la festa. Saps? Per què? Expliquem-nos. O per què el Palau del Rei Moro no s'ha acabat d'obrir les portes com s'hauria d'obrir. Aleshores...
anem obrint derivades, eh?
Sí, però dir, té relació amb el tema de la modificació dels estatuts, perquè però, amb això volem regular tot això.
Però ho pregunto perquè potser es faci el que es faci, hi ha persones que no senten una empatia per l'agrupació, i punt. Exacte. I s'acaba aquí el raonament.
Exacte.
Pregunto, eh?
Sí, 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 és així.
Ho dic perquè els que puguin pensar bé és que no tothom pot ser de l'agrupació, com no tothom és del Barça.
Exacte.
Com aquí. No tothom és de...
Exacte.
Vaja.
El que passa és que nosaltres hem de facilitar les eines perquè en cas que tothom no estigui d'acord en formar part de l'agrupació, on hem d'anar? Per exemple, la nostra proposta és clara, vull dir, nosaltres l'ideal seria que tots els balls s'agrupessin dins de l'agrupació Balls Populars de Sitges.
Les cubanites estan a punt?
Els gegants americanos, nosaltres estem en conversacions així ja des de fa temps, però són elles que han decidit si volen accedir o no. Tenim molt bona relació, estem organitzant actes conjunts del 50è aniversari dels gegants americanos, tenim molt bona relació.
Precisament per això ho dèiem, hi ha una empatia evident.
Sí,
aquí, eh?
Però amb aquestes converses es veuen algunes reticències que s'han de recollir. O sigui, en cas de que els gegants americans, per exemple, és un exemple, com si fos els
sí,
bastons
sí.
O...
Però posem perquè ens semblava, sí. O almenys teníem allò, aquella sensació que estava, no sé si dir, del canto d'un duro, que estava molt avançat, un procés d'acostament dels gegants americans cap a l'agrupació.
Sí, amb aquestes converses hem vist clar, i és quin és el procediment per entrar un ball que no ha format part d'agrupació i que a sobre té imaginari municipal a dins d'agrupació? Quin és el pas? Clar, evidentment, que el propietari d'imaginari és l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sitges pot decidir, evidentment, els gegants americanos, entreu a l'agrupació. Però, clar, nosaltres aquí ho volem fer de forma consensuada, vull dir, no volem imposar res i no volem que l'Ajuntament imposi res, tampoc. Crec que això és un tràmit bastant important, però com es fa el procediment? Doncs no està clar ara mateix, avui dia. Per tant, la proposta dels nostres estatuts és regular quins són els balls de l'agrupació i quins serien els balls en cas d'accedir-hi, o quina categoria tindrien els balls que s'incorporarien a partir de l'agrupació. I això ho hem vist amb les reticències a vegades, o el típic de, però és que si entrem i no hi estem d'acord d'aquí uns anys, podrem tornar a marxar o podrem... Clar, doncs jo crec que sí, els balls que no són pròpiament de l'agrupació i s'agrupen a l'agrupació durant uns anys, si d'aquí uns anys no estan d'acord amb el funcionament de l'entitat, jo crec que sí que poden marxar, sí, en aquest cas de forma coordinada amb l'Ajuntament, perquè és l'imaginari de l'Ajuntament. Per tant, s'ha de regular això, i potser fins que no tinguem regulat exactament quin és el procediment per accedir, per entrar balls tan actuals com balls que no existeixen, eh? Perquè hi ha balls, bueno, el protocol diu que evidentment que només poden sortir al carrer balls que tinguin una referència històrica a la vila de Sitges, però per exemple si volem incorporar els falcons, doncs quin és el procediment per incorporar els falcons dins de l'agrupació i després de la festa? Per tant, són un seguit de detalls que s'han de regular.
Podríem preguntar un passiva, eh? El president es pregunta per què en 37 anys de l'agrupació no s'ha arribat, doncs, aquí sota el paraigües de l'agrupació hi hagin tots els balls de la festa major. I en canvi algú li podria dir, doncs bé, aquí tens la raó. Si en 37 anys no s'ha arribat, deu ser per alguna cosa.
Exacte.
Que no és tan fàcil de...
Exacte, no és fàcil, però jo crec que ha canviat les coses. Vull dir, jo entenc els primers anys les reticències de formar part de l'agrupació, etc, però en 37 anys han canviat moltes coses. Quina va dir, per exemple, que una sortida com la de Gràcia, que només van convidar els veïns de l'agrupació fes les gestions perquè també anessin els gegants de la vila, els americanos, la colla jove de bastons i els diables de la colla vella i la colla jove. Qui ho anava a dir d'aquí fa uns anys? Perquè potser hi havia tanta rivalitat entre veïns i això que potser l'agrupació hagués anat per lliure i hagués dit no, nosaltres anem als veïns de l'agrupació i llestos. Jo crec que les coses han canviat, igual que el tema del documental de la festa. Tot i que el va fer l'agrupació, jo crec que surten tots els balls representats per igual. Inclús hi ha algun ball de l'agrupació que es va queixar que sortia menys. Vull dir que els temps han canviat i aleshores potser és el moment, ara que s'està catalogant la festa, ara que és el moment que s'estan presentant informes, que s'està projectant la festa major com s'hauria d'haver fet fins ara, doncs de ficar sobre la taula cap on anem. I aleshores, a partir d'aquí, la visió de l'agrupació és recuperar l'origen inicial d'agrupar dins de la mateixa entitat els balls que ho desitgin, de forma voluntària, sense exigir res a ningú, i de forma coordinada amb l'Ajuntament, en cas d'imaginari públic. I si no fos així, doncs anar totes a una i ficar-nos d'acord en crear com una mena de coordinadora que pugui representar els interessos dels balls.
Tampoc no és nou, això, no?
No és nou, però clar, vull dir...
Que algú va deixar, diguem-ne, aquest testimoni o aquesta proposta, clar, fa molts anys enrere.
Si no podem agrupar dins de l'agrupació, que no deixa ser una coordinadora de balls, no deixa de ser una coordinadora de balls, però ja pel simple fet del nom Agrupació Balls Populars ja la gent ja li crea reticències, doncs anem més enllà, aleshores, que l'agrupació existeixi com a entitat pel manteniment del folclore, la difusió i el perfecte, la perfecta, diguéssim, sortir al carrer dels seus balls, però creem un òrgan on podem reunir-nos els caps de colla, els balls de l'agrupació, més els altres caps de colla, per representar representar els interessos dels balladors, dels balls, tant davant de l'Ajuntament, davant de la comissió, inclús davant del Consell de la Festa.
Perquè en Xavier Salmerón encara es pot escoltar avui dia alguna expressió com posa-t'hi com vulguis, que hi haurà balls que no entraran mai a l'agrupació.
Sí, això s'escolta i és totalment lògic. I jo també t'ho dic sincerament, vull dir, i amb tot el carinyo que jo els tinc, però jo tampoc ara mateix no veig els gegants de la vila, per exemple, entrenar grups de balls populars, ni ara ni d'aquí 10 anys. Han de canviar moltes coses, suposo. Però bé, jo crec que els passos ja s'han fet. Vull dir, jo crec que, ja dic, l'agrupació ara mateix no té aquells conflictes que potser tenia fa 10 anys, fa 15, i crec que dins de la festa està molt consensuada també el paper de l'entitat. I aleshores també ha ajudat molt el fet de que dins de la mateixa comissió de festa major hi haguessin diferents visions i que també fos un lloc de tertúlia o inclús de parlar de forma conjunta.
Per una banda els estatuts, per altra banda el reglament de règim intern, que permet també dues consideracions. Una, cada vegada que es parla de reformular un reglament de règim intern, algú ja pensa, això s'està endurint d'alguna forma. I uns altres pensen, bé, el reglament el pots tenir, però a l'hora d'aplicar-lo és quan veritablement la situació posarà contra les cordes. Anem per les dues parts. Aquesta modificació del règim intern ha estat una modificació per ser més estricta en algunes coses?
No.
No.
Mitjanament, diguéssim.
Mitjanament.
Mitjanament. A veure, actualment...
Amb algunes sí, amb altres no.
Sí, exacte. Ara mateix ja hi ha un reglament que estipula quin ha de ser el comportament dels balladors a la festa. Val? Inclús, i diu, doncs, per exemple, que no poden beure alcohol, que han d'anar ben vestits, etcètera, etcètera. Però nosaltres el que estem dient amb el nou reglament és que qualsevol normativa de comportament dels balladors al carrer ha d'estar regulat per un protocol de festa major en condicions. Vull dir, el problema que ens trobem ara, que tenim un reglament, una agrupació bastant estricta en aquest sentit, que potser els nostres balladors ho compleixen o no, però que si volguéssim executar-ho, pues, tindríem merder, diguéssim. Però clar, si volem executar-ho, veiem les diferències que hi ha entre els balls de l'agrupació i els balls que no són de l'agrupació. Aleshores crec que hem d'anar tots a una, i aleshores si hi ha un òrgan, digue-li Consell de Festa, amb un nou protocol de festa major, que reguli exactament per igual el que és un ballador d'agrupació i el que no és un ballador d'agrupació, cap aquí hem d'anar. Aleshores, el reglament de règim intern diu que el ballador a la festa, a la cercavila, ha d'estar regulat pel que digui el protocol de festa major, el futur protocol de festa major. I això és molt important, perquè això ja ens elimina uns quants articles que teníem actualment al reglament. Però a la vegada s'endureix en el fet de que fins ara el reglament no deia quin tipus de sancions podia haver. Vull dir, estipulava que hi havia sancions greus o lleus, o amb amonestacions
sense quantificar-les.
I ara ho hem quantificat, ara hem dit què significa no fer cas a la junta directiva, o ara hem estipulat què significa saltar-se el protocol de festa major.
Què pot significar?
Inclús una expulsió del ball o l'expulsió de tots els membres del ball, per exemple. Vull dir, hem anat a aquest pas, o sigui, ara hem estipulat una mica això, cosa que fins ara no havíem... estava estipulat, però a vegades era molt segons el criteri de la junta directiva d'agrupació. Què passa? Si ho tenim tot recollit és molt més fàcil, perquè no poden acusar de que amb tu a mi em fas això i a ells no els hi fas, perquè en aquest, dins de la festa sempre hi ha les comparacions odioses, ells han fet això, nosaltres no, ells...
Bé, i a la festa major de Sitges hi ha poca casuística d'expulsions.
L'agrupació no ha expulsat.
Sí, però vull dir que n'hi ha poca.
Hi ha poca.
I això n'hi ha poca i molt focalitzada. No?
N'hi ha poca i molt focalitzada. I erròniament o no, però s'han expulsat. I crec que l'agrupació ha sigut de les entitats que més ha expulsat a balladors, inclús balls sencers. O sigui que el ball de Pastorets va ser expulsat sencer fa 5 o 6 anys. Perquè van fer dos botes, imagina't, perquè van fer dos botes a l'entrada del Sant. I des de la regidor ens van demanar a l'agrupació que actués. L'agrupació, doncs, va decidir expulsar la majoria dels membres d'aquella colla. Però a vegades hi ha sensació de que el regidor moltes vegades ha picat la porta a l'agrupació i l'agrupació ha respost. Va passar molt també amb un Jusifer que va entrar en cés dins de l'Ajuntament a la processó. Va ser el Jusifer, que va, el regidor, que va picar la porta a l'agrupació i va dir que havíem d'actuar o si no hi havia conseqüències. Aleshores, nosaltres...
Ha d'anar així, això?
No, o sigui, ha d'haver un protocol ben regulat què és i què no sancionable o...
Ho dic perquè també hi hauria una casuística d'actituds de regidors en determinats moments.
Exacte, vull dir...
Des d'episodis de pluja en què la processó surt o no surt, fins a l'episodi de l'Àliga de l'any passat en què el regidor va baixar, fins cadascú...
I és el que ens passa a la Junta, a vegades és molt a criteri de la Junta o molt a criteri de del regidor. Vull dir, potser un regidor és molt més permissiu i un altre regidor és molt més estricte. O un regidor és d'uns colors... I un altre regidor d'altres colors i com més d'uns colors pues, vol perjudicar els altres colors. Quan parlo de colors em refereixo a colles, eh? Aleshores jo crec que ha d'haver tot ben estipulat, tot ben escrit i que es reguli quins comportaments són aptes i quins no, i aleshores potser el Consell de la Festa fa aquesta funció en base a un nou protocol de festa major, però tots per iguals. Vull dir, no perquè siguem d'agrupació nosaltres tinguem que actuar de determinada manera i els altres que no són, que són, van per lliures, ningú pugui fer res.
Un matís també.
I no m'agrada parlar d'altres i agrupació.
No, precisament per això anava. Un matís perquè no es pugui interpretar implícitament que l'actitud dels baixos de l'agrupació és millor que la de la resta?
No. No. És el que he dit abans al principi, vull dir, jo no m'ompliré la boca de dir que els baixos de l'agrupació són els millors, no. Nosaltres crec que intentem fer la feina o desenvolupar que els nostres balladors facin la feina de la millor manera possible. Diguéssim, els balls de l'Ajuntament, evidentment que també, vull dir, hi ha a les colles bastons, bueno, surten al carrer de forma digna i el seu comportament també a vegades de forma digna.
Doncs una reflexió molt en genèric a partir també del que deia en Xavier Salmerón. Constata el president de l'agrupació de balls populars que hi ha, no sé, certs problemes d'actitud o no? O que tot surt prou bé en general?
No, hi ha problemes d'actitud, hi ha certs tics, i el que he dit abans, tant dins de la casa, dins de l'agrupació, com fora de la casa. Però clar, a mi em toca intentar...
Per la casa pròpia.
Clar, intentar regular els de la casa. I per això intentem això, fer aquests reglaments i estipular ben bé quin tipus de sancions són, i sobretot, a vegades parlem de sancions, o de marcar quin grau de sanció, però també hem de garantir la defensa del ballador, que a vegades no es parla, però el ballador també té dret a defensar-se per un comportament que potser cregui inoportú per part de la Junta, que això ara no passa. Vull dir, en el cas de que és algú, el ballador també té dret a defensar-se.
Això es presentarà el 3 d'octubre?
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, i si tot va bé, s'aprovarà el 30 d'octubre.
La intenció és convocar l'assemblea extraordinària, exacte, el 30 d'octubre. Que es vol presentar un mes abans perquè així es presenta, els socis tenen un mes per poder fer les al·legacions oportunes i arribar a l'assemblea pues, ja amb totes les al·legacions presentades i l'assemblea que només serveixi per aprovar aquests estatuts i reglaments.
I quan això s'aprovi, la Junta i el seu president?
Exacte, quan això s'aprovi, doncs la Junta ja haurem complert el nostre mandat i ja ho dimitirem en bloc. Què vol dir? Vull dir que això, el tema dels estatuts i reglaments que nosaltres presentem és la proposta de la Junta Directiva, que pot ser que al final s'aprovin, que sigui una altra proposta, vull dir que siguin amb les al·legacions dels socis i tot això s'acabi configurant un altre document. Però el que nosaltres presentem el 3 d'octubre és la proposta de la Junta Directiva. El que s'aprovi el dia 30 d'octubre ja veurem com queda. Però sigui com sigui, el fet del canvi d'haver fet modificar els estatuts i reglaments de règim intern ja és una condició per dimitir.
Per aquells que puguin pensar, no s'està omplint tot massa de comissions i de patronat municipal de festa major o òrgan similar, la comissió de festa major, un òrgan que serveixi per coordinar els balls de l'Ajuntament amb els de l'agrupació, si és que els balls no formen tots part de l'agrupació. L'assemblea de balladors, que també creu Xavier Salmerón, que hauria d'agrupar el que són els balls de l'agrupació de balls populars per servir d'interlocutor amb la Junta. El Consell del Patrimoni Festiu, que és el que ja s'està desenvolupant. Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, però és ordenar la festa. Ara mateix què tenim?
Ens fan falta tantes? Però pregunto, eh?
No, és que no fa... No és que siguin tantes, tampoc. A l'hora de veritat, si tot fos, si n'és a una tot, acabaria sent un poqueta cosa. El que passa que és cert que hi ha l'entitat, l'agrupació, que agrupa uns balls i hi ha altres balls. I com no estem coordinats en el mateix joc, pues l'agrupació fa una assemblea de balls per organitzar els seus balladors i de forma externa, fora de l'agrupació, pues de forma municipal, hi ha uns altres òrgans.
Perquè el president aposta per, diguem-ne, despullar la comissió d'aquella faixa de les quotes de representació. De...
Sí, totalment. Sí? Vull dir, clar, és que ara tenim, diguéssim, ara tenim un ple municipal on va aprovar un protocol de festa major i aquest protocol diu que la comissió de festa major s'ha de formar per membres, per quotes de representació de balls, entitats que fan la festa. Però qui escolleix el president o presidenta és el regidor. I el regidor, el president o presidenta té la llibertat d'escollir quins són els membres que l'acompanyaran. Però tampoc no té tanta llibertat quan ja està, diguéssim, lligat en complir quotes. Aleshores, nosaltres, si s'està creant el Consell de la Festa, vale, que ara és el que s'ha creat, que ja estan representats, diguéssim, no hi ha quotes, però diguéssim que hi ha balladors o gent amb experiència.
Si aquest futur Consell del Patrimoni Festiu ja incorporarà representants o persones escollides pels balls, aleshores no cal que la comissió de festa major hi hagi representació dels balls en la seva composició.
Exacte. Per tant, jo crec que el futur ha de ser que, igual que com és ara, que el ple nomena el president o presidenta de la comissió i aquest pues, nomenarà els seus companys però sense haver de complir quotes. Evidentment que pot ser un d'agrupació, un altre de colla jove de bastons o l'altre, però sense haver de complir quotes, sense estar lligat. I a més, el que nosaltres reclamem és que ara mateix la festa està molt... Hi ha massa burocràcia. O sigui, hi ha massa burocràcia i perquè no deixa de formar part de dins del funcionament intern d'un ajuntament de Sitges.
No n'afegirem més si es creen més...
No. Perquè és tot el contrari. Vull dir, la comissió té unes dificultats, el que hem vist d'experiències, de recerca de finançament, de decisions, de falta de coordinació. Vull dir, si estem més externs de l'Ajuntament, tenim aquesta facultat. Per exemple, si la comissió vol buscar algú que faci la barra, pues decideix qui farà. Però ara mateix està molt donat qui ha de fer la barra. O, per exemple...
Donat per?
Per l'Ajuntament, per les estructures, pel tema de concursos públics, aquestes històries. Si la comissió ha trobat un patrocini, ara mateix els diners d'aquest patrocini van a la caixa comú de l'Ajuntament de Sitges i potser la festa no veu res. Per tant, si es crea una fundació... I clar, aquí nosaltres, el meu article del Fogall he anomenat com patronat, però quasi totes aquestes festes, igual que ja tenen consells de la festa i tenen administradors, tenen la fundació que serveix principalment per això, per reunir les entitats que fan la festa en un lloc. En aquest cas, el patronat seria on ens poguéssim reunir l'agrupació, l'escola Grallers, la colla jove de Castellers, els elements que fan la festa, independentment de la comissió o del Consell de la Festa. I aquí, pues, ajudar, com tots ens interessa la festa, pues, ajudar i buscar finançament per la festa, tant des de l'Ajuntament com des de les entitats. És un detall, i això ja dic, tots els pobles tenen, la Fundació de Berga, la Fundació de Vilafranca, per simplement això, i ara mateix no pot ser. O sigui, ara mateix, ja dic, com a comissió, és inviable.
És a dir, perquè la comissió pugui gestionar moltes coses de la festa major, obligatòriament ha de passar per les estructures administratives de l'Ajuntament de Sitges. I això suposa incorporar uns processos...
Uns processos llargs, burocràtics i brutal. És com el detall de jo què sé, si volem fer merchandatge, doncs potser podem fer una gran tira de merchandatge des d'una fundació i que duri durant molts anys. Ara mateix la comissió del merchandatge que fa... Pues potser dura el 1 o 2 anys que dura la comissió de festa major, però potser es pot fer una visió a gran termini. Potser aquesta fundació hagués fet el documental de Sitges Sentiments de Festa o un enregistrament de la festa en el seu conjunt. Clar, aleshores s'ha de buscar així, s'ha de buscar una mena d'òrgan que pugui recollir sota el mateix paraigües el que és la comissió de festa major i el Consell de la Festa, i possiblement no... sense interpretació, etcètera.
Per qui ens escolti, això no pot tenir aquell risc de, a peu de carrer, que algú digui, bé, escolta'm, al final, qui mana aquí? Si ha de passar alguna cosa i si s'han de prendre algunes decisions, perquè Consell, Patronat, Regidoria, Comissió...
Clar, nosaltres, o sigui, el que hem de deslligar, entenc jo,
Ho dic per allò que ha passat sempre, que a la Festa Major sempre hi ha un moment en què passen coses i algú que algú digui alguna cosa sobre el que hem de fer a partir d'ara, i algú busca algú que mani en algun moment determinat, i a vegades no sempre és fàcil de trobar o de delimitar la responsabilitat de cadascú en algun moment, no? I si afegim, no sé si dir, més coses en aquest cistell, si això pot complicar precisament aquesta percepció.
A veure, s'ha d'entendre que la festa és una cosa popular i per tant hi ha el consens de que és una cosa que ha d'anar totalment a part de la vida política del municipi. I així s'entén, i jo crec que, per exemple, el ple municipal, quan nomena un president de la comissió, no pensa en de quin color és, que potser a vegades s'ha intentat, o sigui, s'ha intentat ficar cullerada. Per tant, s'ha de deslligar des de primeres quin és el paper de la societat civil dins de la festa, i som la societat civil qui fem la festa. A partir d'aquí, creant tots aquests òrgans, no deixa de ser, hi ha un responsable màxim, que és el regidor de torn o l'alcalde. Però el que hem d'intentar és que no que el regidor o l'alcalde imposi sobre la societat civil que fa la festa, sinó que representi la societat civil. I aquest és el canvi de paradigma que crec que hem d'intentar. I a veure, a vegades s'intenta o s'aconsegueix, eh? Però qui fa la festa som les entitats, som els balls, som els músics. Aleshores, el nostre regidor o el nostre alcalde ha d'estar per representar-nos. I si s'ha de prendre una decisió, evidentment que l'alcalde i el regidor ha de prendre la decisió oportuna, perquè són els representants del poble escollits democràticament. Però hem d'intentar que siguin els representants de la societat en aquest àmbit.
I si fem una mica com les àvies i li diem a Xavier Salmerón, al final mana qui té els diners.
No hauria de ser així. No hauria de ser així. Si hi ha una comissió de festa major... Sí, evidentment, o sigui, per exemple, el ple municipal aprova que la partida de festa major econòmicament és tants diners. Val. Doncs el que hem d'intentar la comissió és decidir pel seu criteri quants diners destina a carreteries, a castell de foc, a músics i tot això. I si no arriba, tenir l'òrgan per poder buscar finançament extern. Ja digue-li des de venda de marxandatge o fent una llicència amb la marca de la festa, o buscant patrocinis privats com fan tots els pobles de Catalunya. Vull dir, nosaltres actualment la publicitat que tenim és el programa de Festa Major. El programa de Festa Major que ja està, vull dir, però no podem trobar Van Sabadell que vingui i que porti no sé quants euros, no. Els que porten són els convenis que té Sitges amb determinades marques.
El propi ajuntament amb determinades.
Exacte. I no només això, evidentment quan estem parlant de que els òrgans han de, diguéssim, desvincular-se d'aquesta gestió de l'Ajuntament, doncs un òrgan, per exemple, la Comissió de Festa Major, pot reclamar a l'Ajuntament, dir, ei, els diners que m'esteu donant són molt pocs. Però clar, ara mateix no ho podem. Evidentment, potser nosaltres com a membres com individuals de la comissió ens podem queixar dels diners que ens donen, entenent els balls, les dificultats que tenen els balls i això. Però vull dir, hem d'intentar una mica externalitzar tot això de la funció diària de l'Ajuntament al fet de la festa.
En Xavier Salmerón diu que el president de l'agrupació no hauria de formar part de la comissió de festa major.
Exacte. No només ho dic jo, sinó ho van dir, de fet, una de les taules rodones que es va fer
aquest any,
tothom hi va estar d'acord.
Li ha sortit a compte l'agrupació de balls populars que el seu president estigui a la comissió de festa major?
No.
No?
No.
Faig un no interrogant, perquè més d'un no ho creu així.
No, per res.
Per res.
Per res, per res.
Gairebé aquest parrés dona la sensació de li ha sortit més gairebé...
Clar, o sigui, potser es poden arribar a entendre que sí, que el president de grup estigui dins de la comissió de festa.
Perquè dona aquesta sensació de m'ha perjudicat més que no pas ens ha beneficiat.
Jo crec que sí, a l'agrup... Bueno, a nivell intern de l'agrupació ens ha perjudicat, jo crec, perquè...
Que l'agrupació formi part, que el seu president formi part...
Que el seu president, o sigui, una cosa és que formi l'agrupació, evidentment, que sí, amb la seva quota, que formin dos membres de l'agrupació, que poden ser membres de la Junta, balladors, formin part de la comissió. Però que el president estigui dins de la comissió, en un principi era molt positiu, o la idea era molt positiva, però és no, o sigui, per exemple, és un detall molt clar. Jo quan estic dins de la comissió, jo no estic representant els interessos de l'agrupació. Evidentment que intentaré transmetre la veu dels interessos de l'agrupació, però jo he de pensar per la festa en el seu conjunt, en el seu global. I a vegades hi ha contradiccions, a vegades hi ha decisions que es prenen de la comissió que potser l'agrupació no està d'acord. I aleshores jo estic en les dues aigües. I això genera molta, a nivell intern, sobretot, a nivell interpersonal, com a nivell de l'agrupació, que a vegades hem d'acceptar coses que, que no ens agradaria acceptar. I a vegades, jo, per exemple, potser a mi m'agradaria estar més amb els meus balls, que tot estigui correcte, que surtin bé, que no tinguin cap problema, que no tinguin res, però tinc altres responsabilitats d'una de cercaviles. Per exemple, jo d'una de cercaviles de festa major, estic amb la meva companya, l'Alba Gràcia, sota el foc, controlant que el foc estigui bé dins de cercaviles. Però potser el meu paper seria estar amb els balls d'agrupació, que tot estigués bé, que no tingués cap problema i que tot funcionés correctament.
Això és allò d'un conflicte ètic, gairebé.
És un conflicte ètic, sí. Per tant, els representants d'agrupació, si ara mateix el protocol diu que ha d'haver representants dins de la comissió, han d'haver-hi. Però que sigui el president de la comissió, s'ha vist que és inviable. I cal dir que jo ja tenia aquesta idea i quan m'ho ha proposat l'Aroa d'entrar dins de la comissió, jo ja tenia aquesta contradicció interna, però vaig accedir-hi perquè no m'imaginava que fos així i vaig accedir-hi perquè l'Aroa m'ho va demanar i perquè l'Aroa confio molt en ella i confiava i per tant va ser per ella, si no potser ara mateix no estaria dins de la comissió.
I diu Xavier Salmerón que l'agrupació ha de ser més transparent.
Sí, crec que és una de les entitats ja més transparents de totes, perquè nosaltres cada any publiquem el resum de l'assemblea, ho publiquem a la nostra pàgina web, inclús amb els comptes de l'entitat. Però hem d'anar un pas més enllà, també perquè ja la societat ho demana. Vull dir, si podem detallar més els números d'entitat i penjar-los de forma pública, perquè tampoc no tenim res a amagar i som una entitat, doncs ho fem. Ara mateix els estatuts diuen que els números de l'agrupació estan a la secretaria i que pot consultar qualsevol membre de qualsevol associat de l'entitat. Però fem-ho de forma més fàcil, pengem-ho a la pàgina web i que accedeixi tothom que vulgui. Igual de les actes de l'assemblea generals, que pengem-les a la pàgina web i que tothom tingui accés, inclús no només pels associats, sinó pels de fora. Una cosa ja són també les actes de les reunions de la junta directiva, que no fa falta penjar-les, perquè això hi ha els socis que vulguin veure un acte d'una junta directiva pot anar a la secretaria i consultar-la. Però el fet és simplement fer un tràmit més més que obrir o ser més transparents és facilitar les coses als nostres socis.
Faig una pregunta d'aquelles de peu de carrer, estrictament de peu de carrer, del que servidor escolta i si encara és un rum-rum que a vegades arriba a les orelles del president de l'agrupació sobre les cosidores de l'agrupació i sobre si les cosidores cobren, no cobren, mouen diners, no mouen o tot plegat.
Les cosidores d'agrupació no cobren a l'agrupació. Vull dir, les cosidores d'agrupació estan fent una tasca durant tot l'any allà al Palau del Rei Moro i elles s'encarreguen principalment de tot el vestuari de l'entitat, però no cobren res a l'entitat. Vull dir, només es paga el material, diguéssim, i elles fan tots els vestits, cada any renouen vestit d'un ball, etc.
És a dir, l'entitat no paga res per la feina de les seves cosidores.
Exacte.
Més enllà del material necessari.
Exacte. Ara bé, a canvi, el que nosaltres és oferir-los, ja que estan cosint allà durant tot l'any per l'agrupació, diguéssim, oferir que si volen desenvolupar tasques, diguéssim, més privades, més de...
Extres a l'agrupació,
doncs ho poden fer a les instal·lacions del Palau del Rei Moro. Però diguéssim que a l'agrupació no li costa ni un euro que estigui gent allà fent cosint, de forma... De tot el contrari, vull dir, estem superagraïts i crec que és el mínim que podem oferir que les cosidores, a canvi de fer tot, s'encarregui de vestuari, perquè no és només cosir, és rentar-lo, planxar-lo, tenir-ho tot llest, que ho faci de forma voluntària.
Aquest Palau del Rei Moro que ha de ser la casa de la festa.
Exacte. Vull dir, això ja es agafa una mica la idea del centre d'interpretació que van presentar els membres que es va aprovar per ple, que ja van comentar que l'excursador, a part de ser l'espai on s'exposés la festa i on s'estudiés, també s'ubiqués les dependències, diguéssim, dels balls. Però és cert que tots tampoc no hi cabem a l'escorxador, en el sentit de que si volem també mantenir casal d'avis o inclús dependències municipals, algú ha de renunciar. I aleshores, tampoc l'agrupació no està d'acord en renunciar al Palau del Rei Moro pel seu simbologi...
Significa per l'entitat.
Exacte, perquè significa l'entitat, és un símbol. No només per l'entitat, sinó també pel poble de Sitges, com... Crec que ningú s'imagina al Palau del Rei Moro una altra cosa que no fos una entitat on es visqués la festa. Per tant, si l'escorxador ho deixem únicament com dependències municipals un lloc on mostrar i estudiar la festa i fer altres activitats culturals, recuperem el Rei Moro per ser verdaderament la casa de la festa, on tots els veïns que vulguin puguin fer reunions, puguin deixar les seves coses, poden guardar material, vestuari, i aquesta és la voluntat.
Són les 12 ja, això demanaria un projecte de rehabilitació com una casa, no?
Sí, 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 però bé, sabem el pressupost que té l'Ajuntament avui en dia, potser és una cosa que s'ha de plantejar a llarg termini, però alguna cosa ja es pot fer. Per exemple, jo no tinc cap problema, si un ballador m'ho demana, per exemple, l'any passat el Drac va guardar part del seu material dins del Palau del Rei Moro, entre Festa Major Santa Tecla. Vull dir, hem intentat això, doncs, evidentment que ara el Palau no està preparat, però si algú demana, doncs obrir les portes.
Les 12, Xavier Salmerón, gràcies.
Moltes gràcies.
Bona festa major al president i a l'agrupació de Balls Populars també.
Igualment, esperem que disfruteu dels actes que organitzem.
I a tots vostès, demà a les 9 tornem a ser aquí. Demà que tindrem a la gent de les Cubanites per parlar del 50è aniversari d'en Panxito i la Panxita. Fins demà, adeu-siau.